a RAC1, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Agnès Marquès.
10 i 18, pràcticament, el que dèiem, 3 setmanes després del pas del temporal Glòria, l'aspecte de moltes platges encara és desolador, brutes, empetitides o amb passejos marítims malmesos. De fet, es continuen organitzant algunes accions populars de neteja de platges. En aquest context, el sector de l'hostaleria i la restauració doncs està preocupat que la campanya de Setmana Santa queden 2 mesos mal comptats i fins i tot van una mica més enllà. Ja parlen i senten, expressen preocupació de cara a l'estiu. Es pregunten si les platges, doncs, estaran o no a punt per aquesta campanya que per aquesta zona del turisme de costa doncs és fonamental, la campanya del World Teams. Tenim en línia el president de l'Associació de Xiringuitos de Barcelona, Israel Flores, bon dia.
Bon dia.
Vosaltres ho sabeu, quan estaran en condicions les platges?
Doncs encara no tenim una data assegurada. Tindrem platges, les tindrem gestes, tindrem xiringuitos una altra vegada aquest estiu, però la data no la tenim, no podem confirmar una data encara.
Això com us condiciona de cara a preparar la campanya de la primavera i l'estiu?
Doncs amb preocupació, principalment doncs el que és la contractació de personal, que és una part molt important que es desenvolupa sobretot al principi de temporada i després anem reforçant, i aquesta incertesa de no saber quan podrem començar. Hi ha platges que han quedat molt, molt malmeses, platja de la Marbella, platja de la Nova Marbella. Hi ha d'altres que probablement puguin començar una miqueta abans, segons els tècnics i els serveis de manteniment de l'Ajuntament doncs vagin refent tot aquest enrenou que hi ha.
Qui és el vostre interlocutor? És l'Ajuntament de Barcelona? És l'àrea metropolitana?
Sí, l'Ajuntament de Barcelona, directament.
I teniu, us sentiu ben informats?
Sí, nosaltres hem mantingut diferents reunions en les que ens traslladen, que van treballant i van fent tot el que poden, però no podem confirmar una data. Ha sigut un temporal que ha malmès de manera molt bèstia totes les platges. Ja va haver-hi un altre temporal, no sé si el recordeu, que va allà 2010, doncs aquest ha sigut encara pitjor, Llavors, el que ens diuen és que sí, van treballant, fan el que poden. Pensem també que les platges han perdut una quantitat de sorra important i que hem tingut la sort ara, amb aquests dies de bon temps, que ha retornat una miqueta més de sorra. I bueno, fan el que poden, però no tenim una data encara segura.
No sé si teniu xifres, si s'escurça la temporada, com us pot, quin impacte pot tenir en el vostre negociat.
Ja, xifres no podem tenir, però sí que hem de recordar que hem de pensar que, clar, a l'inici de la temporada és importantíssim, és quan els usuaris de la platja doncs, amb més ganes agafen el poder anar a la platja, no? Que s'escurci aquest principi de temporada doncs farà molt de mal. Sobretot a la contractació de personal, a l'organització per poder instal·lar totes les guinguetes, retrasarà bastant.
Gràcies a Israel Flores, que és president de l'Associació de Xiringuitos de Barcelona. Gràcies per explicar-nos com ho esteu vivint.
A vosaltres.
Mira, justament ens acompanya tot un expert en platges, és el cap d'estudis del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar de la UPC, que es diu César Mosso. Bon dia, César.
Hola, bon dia.
Et veia, sentia amb el cap quan l'Israel deia hi ha bona part de les platges que ha desaparegut. Les administracions, des que va passar el Glòria, s'han compromès a analitzar la regeneració de les platges cas per cas. Això és factible a curt termini?
A veure, jo crec que a curt termini és una mica difícil perquè realment és una feina molt complicada i molt tècnica i platja per platja es pot fer, però és una qüestió de voluntat i de recursos. De totes maneres, jo crec que no cal fer un estudi platja per platja, sinó més aviat de trams de costa per trams de costa, on es puguin agrupar platges d'acord a les seves característiques comuns i prendre accions sota una perspectiva una mica més ampla que no platja per platja. Ah,
clar, jo entenc que el mar és natura, per tant es comporta com es comporta tot arreu. El que influeix en el seu comportament és com està preparat aquest litoral, no? Aquests trams de costa que dius que on el mar té un impacte diferent. Vosaltres que ho domineu, no? I que teniu la morfologia de la costa catalana segur al cap. On és, quin tram de costa és on s'ha treballat pitjor en contra d'un impacte del mar com aquest, no? Davant de fenòmens meteorològics que són excepcionals, que no els tenim cada dia, però que els anem tenint, i que això té un impacte després econòmic, doncs ja ho veiem amb la indústria turística, la indústria de la regeneració de platges, perquè una llevantada darrere una altra, ja no cal anar-nos en el Glòria, no? Una llevantada darrere una altra, vinga a reposar platges.
Sí, jo crec que és una pregunta difícil, perquè realment... Jo crec que tota la costa catalana en general té els mateixos problemes en la línia del que has dit. Personalment, però això és una opinió merament personal, crec que el Maresme és un cas molt, molt, molt especial, però també crec que de manera natural el Delta de l'Ebre és un cas molt, molt, molt especial també, perquè és molt, molt gran i és molt fràgil.
Mm. El que hem vist, per exemple, en el Delta, després anirem al Maresme, el cas del Delta, era evitable? És evitable el que està passant al Delta?
Jo crec que no, perquè el Delta és un Delta, és l'amplada màxima del Delta d'altura sobre el nivell del mar és de 4 metres, i aquests 4 metres són de les dunes que estan a prop de Riumar. Mm. La pràctica totalitat del Delta té una amplada d'arran un metre sobre el nivell mig del mar. I una pujada del nivell del mar d'un metre, ja sigui per condicions de canvi climàtic o sigui per condicions de tempesta, té una capacitat d'inundació tremenda al Delta. Nosaltres hem fet un estudi que de fet està publicat al tercer informe de canvi climàtic a Catalunya, en el qual hem fet una quantificació de la inundabilitat i de la afectació territorial de les costes catalanes i de part de les costes valencianes, i en el cas del Delta de l'Ebre, amb una pujada d'un metre del nivell del mar, podem tenir una inundació propera al 87% del territori del Delta. I si pugem... L'exercici l'hem fet de metre en metre. Pujant 2 metres, el percentatge puja arran del 90 i poc. Mm. Així que el problema el tenim al primer metre de pujada al nivell del mar a tota la costa.
A tota la costa, eh?
A tota
clar,
la costa.
Ara m'està fent pensar en una xifra que és que el nivell del mar ha pujat 3 centímetres en les últimes dècades, no? 4 dècades?
Ha pujat, depèn de la zona, perquè no és una pujada uniforme. Uh-huh. Sí, pot ser, sí, en el cas del Delta, sí.
Sí, 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 són les dades, en fi, que comptaven públiques, aquests 3 centímetres. Per tant, l'escenari d'un metre ens porta força dècades més endavant, si tot més o menys no s'accelera, però en tot cas sí que posen entredit tot el que tenim de negoci, de visió, no?, de cap al mar.
Sí, sí, i tant. Sí, sí, és un risc. Perquè en un escenari de canvi climàtic extrem...
El desglaçament s'accelerarà?
Jo crec que sí. Clar. I a veure, si ens fixem als informes del IPCC, cada informe és encara pitjor que l'anterior, perquè els models van millorant i es van introduint molt més dades, i anem a pitjor. En un escenari extrem, el que es diu Hagen Scenario, es preveu una pujada del nivell del mar superior al metre i mig al Mediterrani. Per el 2100.
2007.
Del final de segle. No està
sí,
tan lluny,
final de segle,
eh?
No. No.
Els 70 anys des dels que neixen ara. Els 80 anys.
Estem parlant de 2 o 3 generacions.
Sí, perquè el metro i mig no s'hi arribarà de cop. Al millor 30 anys abans serà un metro.
No és l'unet, un és l'unet.
No és allò que no vegim nosaltres perquè no ho veurem, sinó que ja s'haurà les generacions que encara hi som, ja ho haurem de gestionar, perquè aquest avenç anirà sent.
Una pregunta doble. Sí. Tu dius que el delta és el delta, clar, vull dir, per això és un delta, clar, perquè abans es posaven espigons davant de les platges, davant de les costes, però clar, jo crec que al delta no pots posar un sistema de barreres
no,
que impedeixi.
Gran, a més seria contraproduent, no?
Jo crec que no serviria, no?
Sí, bueno, no serviria, sí.
Quina és la forma d'intentar pavegar això? Perquè jo imagino, clar, al delta tu veus allà aquells cultius que està fet amb una paciència terrible, sí. Clar, amb 20 centímetres d'aigua de mar... Ja, s'han anat totes hores amb l'arribada que han tingut ara, calcula tu, no? Llavors, quines són les possibles solucions factibles? O són més estructurals, o són a nivell mundial, o són a nivell de Catalunya, o són a nivell espanyol, alguna cosa que, perquè clar, jo no veig com... Bueno, no soc entès, clar, evidentment, sí. Però vosaltres que sou els que això ho tracteu,
Què
es pot fer, almenys, si més no, apaivagar, no? Potser el 100% la resolució no es podrà fer, però no ho sé.
Sí, a veure, solucions ingenierils es poden fer a platges més petites. El delta és molt, molt, molt gran. I jo crec que el delta té un problema doble o triple, que és la pujada al nivell del mar. Tenim el riu que està completament regulat.
Sense sediments, sí.
I, per altra banda, el delta s'està...
S'està enfonsant.
Sí, s'està enfonsant. I la veritat és que el delta, té un escenari d'una pujada al nivell del mar, té un escenari...
Complicat,
sí. A la resta, en platges, per exemple, a les platges del Maresme, a les platges sí. del Barcelonès, en general... sí que es poden fer solucions ingenierils que, des del meu punt de vista, haurien de passar per una regeneració de platja i fer la... una regeneració ben feta.
Què vol dir? Exacte, això li volia... Cada any es regenera la platja, no? Què vol dir això?
Exacte, perquè una regeneració ha de ser un treball molt... És una feina molt tècnica i molt complicada. Primer, tenim que cuidar que les característiques de la sorra que volem posar a una platja han de tenir unes relacions específiques semblants a les de la platja en qüestió. Per tant, no qualsevol sorra serveix per a qualsevol platja. La sorra d'una platja, si la platja està en un bon estat de salut, com si diguéssim, les característiques granulomètriques del sediment de la platja reflecteixen molt, molt, molt bé les característiques hidrodinàmiques de la platja. Doncs s'ha de fer un estudi hidrodinàmic de climadonatge, s'ha de fer un estudi de les corrents principalment generades per la rotura de l'onatge i s'ha de fer un estudi molt, molt important de... establir quines bancs o quins bancs de sorra són factibles a explotar
per
fer la regeneració. No és directa, no és un treball que s'ha de fer.
Automàtic, que es faci...
Sí.
Deixeu-me saludar en aquest sentit. L'àrea metropolitana està treballant amb un pla d'estabilització del litoral. Qui ens en pot parlar a aquesta hora és el cap del Servei de Platges de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, Daniel Palacios. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, quan serà realitat aquest pla?
Clar, aquest pla és una proposta que hem començat a fer des de l'àrea metropolitana, tot i que tots som conscients de que la responsabilitat o l'àmbit d'actuació està dins del Ministeri per a la Transició Ecològica. Tot el que és trasbassament de sorres, construcció d'infraestructures de protecció, com escolleres, espigons, totes aquestes actuacions més estructurals, clar, les ha de fer el Ministeri. Nosaltres ens hem ofert a la demarcació de costes i, evidentment, a la, amb la resta d'administracions que ja estem parlant, per fer aquest pla, per començar a parlar d'aquesta actuació estructural en general a totes les platges.
I de forma immediata, què es pot fer? Perquè és el que dèiem, no? Encara aquest cap de setmana, tres setmanes després del Glòria, hi ha iniciatives ciutadanes de recollida i neteja de platges. Parlàvem també amb el sector turístic, que veu amb preocupació doncs, que l'estat del litoral no està en situació òptima, no? Com els agradaria per començar la temporada turística. Així, a curt termini, de forma immediata, què es pot fer?
A curt termini, el que es pot fer i el que estem fent des de fa ja 5 o 6 anys és intentar enfortir dins de lo possible tots els sistemes dunars. Clar, això només és possible a les platges on tenim una amplada suficient com per tenir aquest ecosistema, no? Que bàsicament l'àrea metropolitana són les platges del delta del Llobregat. A les platges més urbanes, amb la seva, que són més estretes, clar, actuacions importants per mantenir les platges més fortes respecte a temporals són més complicades. L'únic que podem fer des de l'àrea metropolitana és gestionar-les en quant a tenir-les en perfectes condicions, que les tindrem per a la Setmana Santa, tant a nivell d'eliminar residus com també per recol·locar, no?, o resituar molta de la sorra que s'ha mogut amb aquest temporal tapant accessos i passejos marítims.
Clar, hi ha un estudi de l'IDAR, és un estudi recent, que diu que el litoral metropolità ha perdut 500.000 de metres cúbics de sorra en 5 anys. Clar, això és sostenible?
Clar, és que no és sostenible. No és sostenible perquè nosaltres estem fent coses a la natura que la natura no pot contrarrestar. Nosaltres estem tapant els rius amb embassaments i els sediments queden allà. Estem urbanitzant el territori i l'aigua de pluja, les tempestes ja no arrosseguen la sorra fins al mar. Hem construït moltes infraestructures portuàries i d'altres tipus a la costa, amb la qual cosa ja el moviment natural de sorra de nord a sud que es produïa ja no es produeix, no? Aleshores, evidentment, és insostenible. Si no fem actuacions nosaltres, ara, per fer la feina que abans feia la natura, si no fem aquestes actuacions, evidentment, les platges aniran a menys i aniran desapareixent.
Clar, però aquestes actuacions, que clar, jo penso, jo per exemple veig a platges del Maresme, que ara també el César Mosso ens posava l'exemple, són platges quilomètriques de llarg i d'ample. D'ample, o sigui, que entre el passeig marítim i l'aigua hi ha, no sé quants metres, però vull dir que a ple estiu passes malament, perquè toca fer aquella caminada fins arribar a l'aigua, quan abans aquestes platges eren més estretes. Aquí hi va haver una operació, i estic parlant de fa 25 o 30 anys, d'eixamplament d'aquestes platges, que cada any el mar es menja i que cada any es tornen a reposar. Quina és la lògica d'aquesta actuació?
No, jo crec que no és lògic fer aquest trasbassament continu i mantingut de sorra en el temps. Per exemple, dins de l'àrea metropolitana, que és el territori que no, jo conec més bé, no? Es fa una actuació per part del Port de Barcelona com compensació de la declaració d'impacte ambiental per posar 100.000 metres cúbics de sorra al Prat de Llobregat i compensar, no?, aquesta pèrdua de sorra. Clar, si només es fa aquesta aportació de sorra, i com es comentava abans, i la sorra no té les característiques adequades, sobretot de mida, no és estable a la platja, i aleshores marxa ràpidament. Clar, nosaltres pensem que això no és sostenible, que l'aportació de sorra ha d'anar acompanyada de la construcció d'infraestructures que facin que aquesta sorra sigui més estable a la platja.
Demà hi ha un cas molt paradigmàtic després del Glòria, que és la situació que viuen al port del Masnou. Demà es començarà a extreure la sorra que bloqueja la bocana del port a causa del Glòria. Hi ha un miler d'embarcacions atrapades, entre els quals doncs, les embarcacions d'esbarjo, però també pescadors que porten més de 15 dies sense poder sortir a pescar. Què caldrà fer per evitar que es repeteixi una situació com aquesta?
Clar, aquestes situacions meteorològiques un tant extremes, perquè les medicions d'alçada del natge, de vent sostingut i alguns paràmetres més, han estat molt, molt extrems. Davant d'aquestes embestides de la natura, no?, doncs poca cosa es pot fer, perquè aquesta sorra que està al fons del mar, l'energia aportada pel temporal aquest, per l'alçada d'onada, fa que sigui tan important que tota aquesta sorra s'hagi mobilitzat. De fet, les nostres platges, als 30 quilòmetres de platges de l'àrea metropolitana, han canviat totalment la morfologia. Hi ha zones on la cota ha pujat 2 metres d'alçada, i d'altres que ha baixat 2 metres. Aleshores, ha estat la força tan important que això és realment no es pot evitar. És igual que el danys al pont del petroli, clar, es podien evitar, doncs cada dia hauries de fer unes estructures tan super, super reforçades que clar, la...
És que la pregunta és si val la pena, no?
Això mateix, econòmicament val la pena preparar-se, clar, hauries d'enfortir tot tant que realment no crec que sigui viable econòmicament.
La Milagros...
Sí, tenia una pregunta. Hi ha un model d'urbanització de la costa, que és, per exemple, el Maresme, aquest passeig continu que va a quilòmetres. Hi ha un altre model que a mi particularment m'agrada moltíssim, que és les platges o el passeig marítim de dunes, que hi ha a Gavà, per exemple, no? Quin d'aquests dos models ha resistit millor el model de duna natural de Gavà que l'altre i per què?
Sí, clar, el que resisteix bé, que és el model natural, no és el model de... Tenia una zona de platja ampla amb dunes, com a Gavà, Castelldefels...
Que, a més, és preciós, eh? Que des del punt de vista del passejant és més agraït aquest que un gran passeig de fusta al llarg de tota, o de formigó al llarg de tota la costa, no?
Sí, aquí hem tingut la sort de que la urbanització es va construir bastant darrere de la platja i es va mantenir aquest espai. Clar, a molts llocs no és que la platja sigui estreta, la platja era molt ampla també. I tenia les seves dunes, però el que eren les dunes i la pròpia platja es van fer el passeig marítim o la via del ferrocarril en el cas del Maresme o la urbanització que hi ha a primera línia. Mm. Clar, a Castelldefels i Gavà tenim aquest sistema, que és un sistema flexible, que és l'important. Aquesta barrera de sorra no és una barrera rígida i això fa que absorbeixi molt millor l'energia del temporal. Pot patir danys durant el temporal, però també es pot recuperar fàcilment després. I nosaltres aquí també portem actuacions de plantació i moviment de sorra per afavorir aquest sistema, que és el que comentava a l'inici. I clar, això fa que tota la força es quedi per aquesta zona natural i no arribi a la zona urbana.
Daniel Palacios, en fi, cap de serveis de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos avui al Via Lliure.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. César, bon dia. Jo no sé si des del punt de vista tècnic... tu el que aconsellaries, no tenint responsabilitat en res més que tu, una visió tècnica i estudi del comportament del mar, que caldria desurbanitzar la primera línia de mar.
Sí, és una possibilitat. A veure, el que ha dit Daniel és una cosa que és molt, molt, molt important i molt, molt interessant, perquè jo crec que la societat ha de tenir clar la situació en la que estem ara mateix. Una part del problema que tenim ara en les platges generalitzada, de les platges al Mediterrani, en particular les platges de Catalunya, és la rigidització de la línia d'orilla. Perquè, efectivament, les dunes és un mecanisme de defensa de la propera platja, de la pròpia platja. I una platja pot reaccionar ante una tempesta mitjançant un buffer que es diu d'arena, de sorra, en el qual la sorra pot entrar a la dinàmica del perfil i el perfil reaccionar per tal de protegir-se de la tempesta de manera natural. Mm. Un cas que per a mi és molt paradigmàtic són les platges de Sitges, perquè Sitges és un lugar molt, molt bonic, és molt, molt agradable, però tenim zones a Sitges en el que l'ample de la platja pot ser de 3 a 4 metres només, perquè tenim un mur i no tenim un perfil de platja al qual la platja es pugui reaccionar i pugui readaptar-se a la tempesta,
no?
Exacte, doncs
jo no sé, ha vist un documental que es diu La guerra de la sorra? Sand Wars? Jo el recomano a tothom, perquè ara no té res a veure... Sí que té alguna cosa a veure, no? És el mercat que hi ha de sorra al món, països que compren sorra en altres països, i que aquesta sorra que alguns països compren en alguns països, quan marxa, aquesta sorra fa canviar el litoral d'aquests països. Quan se n'han adonat, això és el que explica el documental, dit prou, que les nostres costes estan canviant, el nostre perfil està canviant i necessitem aquesta sorra que hem venut. I com s'origina? tota una màfia de la sorra, de la compravenda de sorra, especialment per aquells territoris que necessiten guanyar terreny sobre el mar, són països rics, i com en genera un negoci que el que està fent és canviar també la morfologia d'origen del litoral, però no d'aquí del Mediterrani, sinó de tot el món. És un documental que recomano moltíssim i que suposo que aquesta teoria, no, de fons, els tècnics, doncs ja sabeu de què va, no?
Sí.
Gràcies a César Mosso, cap d'estudis del Grau de Ciències i Tecnologies del Mar de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Anxo, Joan, Milagros i Arturo, ho hem de deixar aquí. Gràcies també.
Gràcies a tu.
Gràcies. I a reveure, que la setmana vinent ja torna el Xavi.
Estaritjats.
Vinga, sí, aquesta nit, tots connectats. Vinga, que vagi bé.
Gràcies.